Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Minuts passant del punt de les 9 del matí, temps per parlar ara del coronavirus des d'una altra òrbita, perquè les afectacions que ha tingut la pandèmia són múltiples. Des de primera hora hem estat repassant la pressió angoixant que està suposant aquesta sisena onada a les farmàcies i als centres d'atenció primària, així com també a les UCIs i a les plantes dels hospitals. Però la pandèmia també ha deixat enrere molts ciutadans que han perdut la vida a conseqüència del maleït virus. Les darreres dades parlen de 644 persones a la ciutat de Sabadell i prop de 25.000 a Catalunya. A més, la incertesa i l'angoixa també han portat a un descens de la natalitat. Tot plegat suposen importants efectes també a la demografia, que avui analitzem al Cafè de la Ràdio conversant amb el Sergi Trias Llimós, que és investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Dèiem, parlàvem d'aquest efecte del coronavirus en la demografia. Quin efecte ha tingut i encara té, en general, el coronavirus?
Bé, el primer efecte i el més visible va ser l'efecte de la mortalitat, sobretot durant la primera onada, amb l'augment desorbitat de les defuncions. Però, i tot i que aquest va ser el primer efecte i el més clar i més directe i el més percebible per tothom, com bé comentaves abans, altres efectes sobre la natalitat o sobre les migracions són també molt, molt importants per a les dinàmiques demogràfiques i s'han tractat menys fins ara també.
Uh-huh. Ara hi anirem, eh? Començarem, si sembla, per aquesta part de la mortalitat, no? Dèiem, a Catalunya són 25 morts produïdes pel coronavirus, a Sabadell concretament són 644 a dia d'avui. Aquestes morts marcaran la piràmide d'art com les marcaven les que es produïen durant la Guerra Civil?
Sí, està clar que durant l'any 2020 la caiguda que hi va haver en esperança de vida, que és l'indicador sintètic que resumeix la mortalitat, va ser desorbitant. A Catalunya més d'un any i mig d'esperança de vida es va perdre. Aleshores, és una davallada molt important que no s'havia vist des de la Guerra Civil en termes de mortalitat.
Per tant, sí que té aquesta incidència directa, no? Parlàvem, crec que llegia aquest matí, entre un i dos anys, no? En alguns casos, i a més una qüestió que no ha estat homogènia, no? A tot Catalunya ni tampoc a tot l'Estat, no? Aquest descens de l'esperança de vida.
Sí, entre un i dos anys a Catalunya, a la província de Barcelona possiblement per sobre dels dos anys, i a l'Estat espanyol també hi han hagut diferències molt importants entre províncies, algunes pràcticament no han caigut, d'altres com Madrid i Segovia han caigut a prop de tres anys o tres anys i mig fins i tot. Del 2019 al 2020 estem parlant, eh? El 2021 en alguns casos s'ha recuperat una mica, però encara no estem a nivell del 2019.
Clar, aquesta esperança de vida es refereix a l'edat, no?, mitjana que tenen les persones quan moren a casa nostra, no? Entenc?
Sí, bé, no és ben bé així,
no?
Però és un indicador sintètic que resumeix a quina edat es moririen les persones si sempre hi haguessin les condicions de mortalitat observades en aquell moment. Uh-huh. És a dir, si cada any hi hagués la pandèmia del 2020, doncs al final la gent es moriria una mica més, un any i mig o dos anys abans que si cada any hi haguessin les condicions de que hi havia el 2019.
Uh-huh. Ho dic perquè una de les coses que m'ha explicat de la pandèmia és que sobretot les víctimes mortals en aquella primera onada era sobretot persones d'avançada edat, no? Persones grans, podríem dir. Això també té incidència, no? Per tant, entenc que encara que morin persones grans, si mor molta gent alhora també té afectació.
Sí, totalment. És evident que una defunció d'edats més joves compta més en termes d'esperança de vida que una defunció d'edats més elevades, però òbviament moltes defuncions a edats més avançades doncs també tenen un impacte com vam veure el 2020.
Uh-huh. Clar, una altra de les qüestions que recordo que parlàvem un dia, crec que era amb l'Albert Esteve, també del Centre d'Estudis Demogràfics, era ell deia, en realitat el que ha fet la pandèmia és avançar morts de persones que s'haurien mort, no?, en 4, 5, 6, 7 anys o 8 anys després, no?, avançat aquestes morts. Això també es pot observar a nivell demogràfic?
Bé, aquesta és una hipòtesi bastant plausible, però, òbviament, per confirmar-la hem d'esperar que passin aquests anys i veure si aquesta hipòtesi fos certa, veuríem que l'esperança de vida es recupera i inclús segueix creixent més, perquè els que s'haurien de morir el 2023-24, doncs com que ja una part es van morir el 2020, si suposem que aquesta hipòtesi és certa, aleshores doncs l'esperança de vida hauria de créixer més encara. però encara estem en un escenari massa prematur, encara és una mica massa d'hora per veure si això es pot complir o no, però podria ser el cas, òbviament.
Uh-huh. Per tant, haurem de veure si realment aquesta gent, no, és la que s'hauria d'haver mort d'aquí uns anys, no, i quina conseqüència té també en aquesta situació global, no? Per tant, aquesta esperança de vida, doncs, que ha baixat de forma notable, si la pandèmia es manté, la incidència es podria mantenir, o amb les vacunes ja hem notat un canvi dràstic respecte al que va passar el 2020?
Bé, el 2021, que diguem que ha estat l'any una mica de les vacunes, ja s'ha notat un canvi dràstic, i tot i que no hi ha dades oficials encara de final d'any, doncs estem tot just a mitjans de gener del 22, tot sembla indicar que l'esperança de vida serà més alta que el 2020, però serà més baixa que la del 2019. Per tant, hi haurà unes certes millores respecte a l'any passat, com era d'esperar, però encara estarem una mica, encara ens faltarà per recuperar tot el que s'havia perdut. I aquí les vacunes hi han jugat un paper fonamental, i òbviament també les diferents onades han tingut característiques diferents, i la societat ha estat també alhora més preparada.
Què ha de passar per recuperar nivells d'esperança de vida, doncs, previs a la pandèmia?
Bé, per una banda, en primer lloc, jo crec que òbviament hem d'esperar que el virus s'acabi de forma definitiva, perquè encara que avui en dia la mortalitat sigui més baixa, el nombre total de morts que es van acumulant degut al Covid té un impacte molt directe en l'esperança de vida, perquè els números no són petits, encara que, òbviament, és el nostre cap ens fa comparar amb què passava l'any passat o què passava fa un any i mig, i aleshores les comparacions les perdem totes, però els números que tenim avui en dia són alts. Aleshores hem d'esperar que acabi la pandèmia i veure com ha afectat la pandèmia en altres aspectes de salut, com poden ser la detecció de càncers o el seguiment d'altres malalties cròniques o pressió arterial alta, i si això pot tenir alguna influència també a mig termini o no.
Clar, tota aquesta part del seguiment i la prevenció, no?, que és una de les grans coses que el nostre sistema públic de salut inverteix molts diners, no?, en fer cribratges de càncer, en fer tot aquest tipus d'atenció, que si no es pot fer pot tenir conseqüències de futur, i haurem de veure quines són, no?
Sí, això està per veure encara, i esperem que quan ho estudiem no trobem massa res que vulgui dir que, doncs, que en aquest sentit no hem perdut més del que ja havíem vist.
I tota aquesta feina de la prevenció del sistema públic de salut a casa nostra, amb això que dèiem ara, aquests cribratges, aquesta atenció que deies, doncs, a les persones amb aquest concepte que hem après amb la pandèmia, amb comorbilitats, ha fet que realment la situació a casa nostra sigui diferent que en d'altres països on no poden fer aquesta inversió?
Bé, aquest és un aspecte difícil de dir, perquè, és a dir, entre els països europeus l'impacte de les onades ha estat diferent, i per tant és difícil de comparar. Itàlia va ser el primer país, altres països la pandèmia els va arribar més tard, quan estaven més preparats, tenint en compte que la primera onada va ser la més forta en termes de mortalitat. Comparar amb altres països és complicat, perquè hi ha altres països que no tenen dades tan robustes en termes de mortalitat, i per tant és més complicat. Però, per exemple, a l'Europa de l'Est el virus sí que va tardar a entrar, però quan va entrar doncs va produir moltes més defuncions i va fer caure l'esperança de vida encara més, perquè els sistemes de salut són una mica més dèbils, possiblement. Altres països de la resta del món és més complicat de dir, perquè, com et deia, és difícil tenir dades més fiables i comparables, diguem.
Em referia més previ a la pandèmia, és a dir, previ a la pandèmia es notava realment aquesta feina de prevenció d'un sistema públic de salut com el català realment a nivell d'esperança de vida?
Sí, segur, sense dubte. Disculpa que no havia entès aquesta pregunta,
tranquil.
Però previ a la pandèmia, sí, sense dubte, Catalunya i l'estat espanyol també eren dels països amb esperances de vida més altes del món, especialment entre les dones. Diguem, al nivell de Japó, d'Itàlia, i sense dubte que un dels factors claus d'aquesta elevada esperança de vida és el sistema públic d'atenció primària i de salut en general.
Repassant amb aquest efecte, doncs, de l'esperança de vida, dèiem també al principi que hi havia un altre també col·lateral, tot i que ara em corregiràs si m'equivoco, Sergi, és cert que ja anava de cap a caiguda, per dir-ho d'alguna manera, que és la natalitat a casa nostra, no? Realment la pandèmia ha tingut efecte en un descens més dràstic de la natalitat?
Sí, la natalitat s'ha anat comportant, és a dir, la natalitat ha anat caient els últims anys. degut a que les generacions, les cohorts de dones que estan en edat reproductiva, doncs són cada cop unes miques menys, perquè les dones més joves que entren en edat reproductiva són menys que les que són més grans, que diguem que surten d'aquesta edat reproductiva, i per tant cada any hi havia menys naixements. La natalitat ja era ja molt baixa, però sí que hi va haver un efecte negatiu prou important a finals del 2020 i principi del 2021, que correspon amb l'impacte de la primera onada, amb els naixements que diguem que haurien estat concebuts durant la primera onada i que no ho van estar. Crec que es van deixar de néixer, diguem, unes 3.000 persones el 2020, una part degut a aquest efecte contextual, però una altra part degut a l'efecte de la pandèmia.
Mm-hmm. Clar, recordo que al principi de la pandèmia, no?, fèiem tots plegats broma amb, clar, tota la gent tantes hores junts a casa, no?, potser hi haurà un boom, no?, fins i tot s'havia parlat i s'havia estat buscant, no?, si realment hi hauria aquest boom. El que està clar és que la incertesa el que va fer és que la gent s'ho pensés dues vegades, no?
Sí, sí, està clar. Un dels elements claus per la natalitat és l'estabilitat econòmica, l'estabilitat professional i la certesa de cara al futur més immediat, i si això és el que faltava. Això és el que va fer que, diguem, que moltes parelles o moltes famílies decidissin almenys posposar la natalitat. Ja veurem si es va posposar i apareix, diguem, en aquest 2022 o així, o si realment va caure i no es pot recuperar.
Uh-huh. Per tant, aquesta incidència de la natalitat és important, està constatada. I quines conseqüències té aquesta incidència, doncs, d'aquest descens de la natalitat?
Bé, això és un factor molt important, perquè la natalitat a Catalunya i a Espanya també està sent molt baixa des de ja fa unes quantes dècades, i per tant les dinàmiques de natalitat són importants de per si pels seus baixos nivells, però l'efecte de la pandèmia ha accentuat encara més aquesta baixa natalitat. Fins ara és un factor que d'alguna manera havia passat una mica més desapercebut, potser perquè hi havien hagut moltes entrades migratòries, sigui a principis del 2000, sigui també entre el 2014 i el 2019-2020, que diguem que eren entrades de gent jove que venia a treballar i a omplir la seguretat social i a contribuir a la seguretat social. Ara hem de veure què passa i com es pot corregir aquests efectes, sobretot a mig o a llarg termini, pensant també en l'estabilitat del sistema de pensions i pensant també en la cura i la salut de la gent gran.
Clar, dèiem, sembla que sigui una cosa anecdòtica, no?, que deixin menys nens, no?, però clar, les conseqüències són diverses, no? Tu deies ara, hi ha menys natalitat, entre altres coses, perquè també hi ha menys dones en edat reproductiva de les que hi havia fa uns anys. Per tant, hi ha conseqüència d'un descens de la natalitat, no? I l'altre segurament és també com funciona aquesta societat, que probablement quan tenim la capacitat o el moment de tenir criatures estem en una edat que moltes vegades tampoc és fàcil tenir-les, no? Que aquesta seria segurament una altra qüestió que també generaria molt debat al respecte, no? L'altre és que el món està configurat per tenir criatures, no?, també, i per tant això implica, jo parlava abans, no?, de què passa amb totes les ciutats i com estan configurades, què passa amb aquests serveis, què passa amb les escoles, si la natalitat va caient, no?
Sí, sí, sens dubte, hi haurà una sèrie de serveis que s'hauran d'anar reajustant, però el problema és també pensant una mica en el mig termini i en el que pot passar a mig termini. Vull dir, en aquest sentit calen polítiques que siguin fortes i que no mirin només a 2, 3, 4 anys vista a nivell de resultats polítics, sinó que mirin una mica en la perspectiva de país a mig i a llarg termini, per tal de revertir aquesta situació i per tal de seguir, diguem, oferint a les parelles, a les famílies, el que necessitin perquè la natalitat no baixi més del que ha baixat fins ara.
Sí, polítiques actives, no?, de foment de la natalitat.
Bé, polítiques actives que permetin la reconciliació familiar, que permetin facilitar les coses, que permetin l'entrada i l'estabilització al mercat de treball una mica més d'hora, que permetin l'accés a un habitatge digne, és a dir, en realitat polítiques que permetin una mica més l'estabilitat de les famílies i de les parelles i que aleshores elles decideixin si volen fer el pas endavant tinguin fills o no, però falta l'estabilitat.
Uh-huh. En aquest sentit, això parlàvem de municipis més envellits, no?, manca de criatures, el pes de la immigració, aquesta també és el gran dubte, no?, què passarà si seguiran venint persones d'altres països i això ajudarà a sostenir una mica aquesta situació, no?
Sí, està clar que aquí això suposa un trencament d'aquesta tendència que després de la crisi del 2008 s'havia recuperat i hi havia moltes més entrades que sortides de persones i, per tant, la població creixia, és a dir, hi havia un creixement migratori positiu. A partir d'ara s'ha de veure què passarà. Òbviament tot això està pràcticament parat o ha estat pràcticament parat fins ara. Caldrà veure si seguiran vinguent migrants a treballar o no, i caldrà veure com es reorienta el mercat del treball també amb el tema del teletreball, amb el fet que molta gent pot estar treballant aquí per una empresa de fora i viceversa. Aleshores s'ha de veure com tot això es va ajustant per tal de veure com evolucionen aquestes dinàmiques de població.
Un dels reptes, un dels dubtes també. L'altra qüestió que et volia preguntar, Sergi, també és aquesta part, doncs, que no sé si és anècdota o realment les dades ja demostren, de persones que marxen de les grans ciutats per anar a viure als pobles o per anar a viure a pobles més petits, no? Allò que diuen la gent de Barcelona marxa a zona o municipis com Sabadell, la gent de Sabadell marxa a municipis més petits, no? Aquesta sensació, no?, de buscar espais més petits amb més possibilitat, doncs, de tenir espai exterior, etc. Això s'està començant a notar ja?
Bé, això és un tema que s'ha parlat molt i que sí que òbviament es pot estar començant a notar, però no sabem encara si aquest és l'efecte més important o si també hi ha un efecte important, que, com segurament és el cas, de gent de pobles més petits que segurament hauria anat a viure a Barcelona, sigui per estudiar, sigui per treballar, i que potser ara no ho ha fet perquè pot teletreballar o perquè decideix pujar i baixar o viceversa. És a dir, hi ha els dos factors: la gent de ciutat que pot anar a viure poblets petits, però també hi ha un efecte molt important que és difícil de quantificar, que és la gent que potencialment hauria anat a viure a ciutats més grans i que, degut a la pandèmia i a les noves condicions originades per la pandèmia, doncs ha decidit de moment no fer-ho o almenys posposar-ho.
Per tant, també un aspecte, com deies ara, a tenir en compte, analitzar també aquesta part, doncs, de conseqüències, no?, d'aquest canvi dràstic que ens ha suposat la pandèmia a tots plegats. No? Per tant, de moment d'això encara no en tenim dades, per això d'aquesta gent que ha decidit marxar d'una banda i anar a l'altra?
D'això hi ha relativament poques dades i s'ha d'estudiar les dues direccions, diguem, d'alguna manera és una mica més complicat de fer, però vull dir, el que volia dir és que no ens hem d'oblidar de l'altra part, quins són els fluxos inversos que hauríem d'haver esperat i que potser no han passat, que pot ser també important. Però sens dubte és un dels temes de l'agenda dels demògrafs i sens dubte seran dels temes claus que estudiarem els propers mesos.
I això quines conseqüències pot tenir? És a dir, el fet que la gent, que per dir alguna cosa, això que explicaves tu ara, no?, la gent que li toca anar a la universitat i se'n va viure en un pis d'estudiants, no estigui fent aquest pas, o la gent que li tocaria, doncs, marxar i crear la seva família ho segueixi fent al poble i no ho faci a la ciutat. És molt d'hora per saber si pot tenir conseqüències?
Jo crec que és molt d'hora. És molt d'hora perquè no sabem si és un efecte temporal o és un efecte que és reversible i que d'aquí un parell d'anys la gent que hauria d'haver anat a viure a Barcelona, doncs, potser i aniran a viure dos anys més tard, i no sabem tampoc si la gent que ha marxat o va marxar de Barcelona és una decisió, diguem, més definitiva o no. Tot depèn una mica de com s'organitzi aquest nou món post-pandèmia i de les oportunitats del teletreball, en gran mesura.
Doncs hem parlat de tots aquests reptes, de tots aquests dubtes que planen en l'àmbit de la demografia, que anirem seguint de ben segur també des del Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell. N'hem parlat amb el Sergi Trias Llimós, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies, ha estat un plaer. Fins aviat.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé.